Casa Àsia acaba de celebrar la quarta edició del Congrés Internacional de Turisme Asiàtic. Durant dos dies, els professionals del turisme han tingut l'oportunitat d'escoltar experts de diferents àmbits arribats d'arreu del món que els han permès posar-se al dia respecte a les necessitats que té el turisme que ens arriba des d'Àsia i, sobretot, també a com accedir a aquests diferents mercats per captar el turista adaptant els seus productes als visitants que ens arriben. El turisme asiàtic té un gran potencial de creixement i algunes característiques que el fan ser un visitant molt desitjat. Acostumen a tenir una despesa alta, desestacionalitzen les estacions i les temporades turístiques i manifesten interès pels costums locals i per la gastronomia, també per la cultura. Guillermo Martínez és el responsable del programa d'aquest Congrés de Casa Àsia, per tant, en sap moltíssim. No són només sobre els ponents, sinó com han anat evolucionant les propostes que es feien a la indústria turística espanyola. Guillermo Martínez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, felicitats, perquè em consta que el Congrés de Turisme Asiàtic ha estat un èxit i, sobretot, no només un èxit de participació, sinó també un èxit en quant a les ponències i les informacions que han arribat d'aquells que vosaltres heu triat en el vostre programa. Vaja, exactament tu, suposo, no?
Sí, sí. Bueno, els companys sempre ajuden, els contactes a l'Àsia també ens ajuden, però estem molt satisfets, perquè, clar, quan ja organitzes la quarta edició, pots córrer riscos de repetició, però no ha estat el cas. Es repeteixen temàtiques perquè són de gran interès, però les recomanacions, les tendències, és a dir, quan parlàvem fa dos anys del turisme asiàtic que representava l'1% del turisme arribat a l'estat espanyol, ara ja estem per sobre del 3%. És a dir, que sembla poc, però clar, és un creixement exponencial, representa el creixement més important en termes relatius del turisme estranger a l'estat espanyol i, per tant, estem molt satisfets en aquest sentit i per l'interès que continua despertant, tothom és conscient ara mateix, ja no cal. Fa dos anys encara havíem d'explicar el potencial, no, del turisme asiàtic. Ara tothom és conscient, ara tothom el que vol és saber com atreure les seves destinacions i com adaptar-ho, no? Conèixer els seus perfils. Estem en una altra fase.
Potser Guillermo, perdona, només disculpa una apreciació. Potser ja fa com 10 anys que parlem del turisme que ens arriba des d'Àsia. Hem passat per diferents etapes, la problemàtica dels visats, sobretot els que arribaven des de Xina, la problemàtica en alguns casos també dels seus hàbits, que sembla que això els hotelers ja ho tenen més interioritzat i ara ja no tenen aquest problema, però l'evolució cap a on ha d'anar? Cap a oferir un producte concret pensant en l'asiàtic i en les seves necessitats?
No, hem de seguir amb l'adaptació, és a dir, no hem de canviar, evidentment, els serveis que oferim, però sí que hem d'anar a adaptar una mica, i encara ens queda. És a dir, és veritat que els grups hotelers són conscients, perquè són els seus clients i, per tant, són conscients de la necessitat d'adaptar-ho, però encara trobem que en molts dels aspectes més pràctics, des d'informació en les llengües asiàtiques, o des d'esmorzars que puguin estar una mica més adaptats als gustos asiàtics, encara queda una mica. Però, clar, ara estem en una nova fase, com comentes, com és, per exemple, o poder oferir serveis el que són les xarxes, a les xarxes socials asiàtiques, és a dir, les seues pròpies xarxes socials, que en alguns casos, com el cas de la Xina, no són les mateixes que les nostres. I parlem d'oferir serveis pre-viatge, quan estan al viatge, i després també tenir en compte molt el post, no? El feedback del turista asiàtic, perquè moltes vegades la seva experiència o la seva satisfacció no s'expressa durant el viatge, quan el tens com a client, sinó que el fan després mitjançant xarxes socials, blogs, microblogs, etc. I també s'ha de mirar de cuidar aquesta darrera part del viatge, perquè són els nostres prescriptors futurs. I en aquesta fase en la que estem, una fase més sofisticada, en la que és important conèixer, doncs, per exemple, com deia el cas de la Xina, no? Conèixer que l'importància de fer servir WeChat o Weibo o altres xarxes socials xineses per poder posicionar les nostres destinacions, i aquest ha estat un dels aspectes en els que més hem incidit en aquesta ocasió.
Guillermo, parlem de turisme asiàtic, però evidentment no podem generalitzar, perquè hi hauria una gran diferència entre el japonès, el xinès o el turista asiàtic que arriba des de la Índia.
Efectivament, hi ha moltes diferències. Clar, estem parlant d'un continent que gairebé són diversos continents dintre de seu i, per tant, tenim diferències substancials. Diguem que en volum també, no? Si arriben 475.000 japonesos, són 289.000 els xinesos que van arribar l'any passat, però hi ha altres mercats com el coreà que són de gran interès, força interès, amb 167.000. Però les diferències entre ells, doncs, per exemple, bueno, en el cas xinès hem vist una evolució considerable des de les primeres edicions, els perfils que ens plantejaven, no? En primer lloc, abans hi havia molt de viatge d'incentiu, empreses, organismes organismes oficials que estan enviant com a Europa, grups de turistes xinesos que buscaven hotels no de tres estrelles, amb un cert confort, però no luxe en cap cas. I ara veiem que, doncs, cada cop és més jove el perfil del turista xinès, per això la importància de les xarxes socials. Cada cop té més gust per el shopping, per les compres, i ahí estan les xifres que hem ofert al llarg del congrés en el que es despesa per turista en comerç, que supera diverses vegades, per exemple, la mitjana de la despesa que fa el turista britànic, d'aquí l'interès i d'aquí també parla de turisme de qualitat. Després visiten diverses ciutats, això seria el perfil xinès. Després el perfil japonès, en aquest sentit ja fa anys que venen per aquí, ja fa anys que ens coneixen, però, i segueixen valorant aspectes com la seguretat, diguem, el protocol, la bona atenció. És a dir, en aquest sentit tenim un perfil més conservador, és a dir, sí que busca experiències, per suposat. Tots els turistes busquen experiències diferents, però també busquen els referents clàssics per als japonesos, com puguin ser Gaudí, com pugui ser Picasso, etc. I després tindríem altres perfils, podríem parlar de molts, evidentment, però l'indi, que diguem que no és tan representatiu en termes absoluts, és a dir, no és una xifra que ens pugui està parlant d'un gran volum, però és un turista que en general és de molt alt nivell i per tant d'alta despesa i que busca una experiència bastant de luxe, d'acord? I per tant hem d'anar, bueno, hem de segmentar una mica el mercat i adaptar en funció de quin dels turistes és el que és d'interès per al nostre servei, per la nostra oferta, per la nostra destinació.
És evident que en el cas de Barcelona en concret, però clar, potser no hauríem de fixar-nos només en la nostra destinació, sinó en la destinació europea, perquè també hi ha un hàbit de que quan una asiàtica arriba a Barcelona, doncs pot ser una destinació, però no té per què ser una destinació final, sinó que també pot fer altres ciutats europees. Però en qualsevol cas, els vols, les connexions aèries són fonamentals, importantíssimes, però també hi ha altres efectes que són, no deixen de tenir una certa curiositat, com per exemple la pel·lícula que es va fer a Barcelona de Woody Allen, que es veu que va provocar doncs, l'interès de molts dels turistes asiàtics que arribaven al nostre país, o el fet de que David Beckham estigués jugant al Real Madrid en la seva època, perquè això també provocava, sembla ser que hi ha determinats països que tenen una certa predilecció pel David Beckham i llavors doncs, provocava la necessitat de descobrir que era el Real Madrid i el Santiago Bernabéu. Però també l'esport, perquè Nadal, Fernando Alonso i el propi club, el Real Madrid, doncs provoquen l'atenció de molts d'aquests turistes asiàtics, sembla, no?
Sí, efectivament. És a dir, començant pel que comentaves, és a dir, és veritat que els asiàtics, quan pensen en les nostres llistes de destinacions, pensen com un tot i pensen en Europa. Però, clar, després és veritat que en aquest tot volen triar les ciutats. I aquest tipus d'atractius que poden semblar anecdòtics, no? O rodar una pel·lícula, com pot ser? Però va passar en el cas de l'Índia. Vam tenir un pic de creixement de turistes indis arran d'una pel·lícula que es va presentar fa uns anys una pel·lícula de Bollywood, d'acord? I no ha estat, aquest és el nostre cas, diguem, però hi ha altres casos, com Suïssa, que és enormement coneguda en el cas de la Xina, perquè molts dels seus programes, algunes de les seves pel·lícules han estat rodades a Suïssa. I Suïssa està en el top 10 de destinació europea, de destinació de turistes xinesos a arreu del món. I, per tant, quin és l'atractiu? Perquè Suïssa, evidentment, en té tot, però no seria una potència mundial en termes de turisme. O com a mínim, en termes que no siguin l'esquí o altres nichos de mercat molt determinats. Per tant, tot aquest elements són fonamentals i s'han de saber aprofitar d'una forma correcta. Per exemple, l'esport clarament ha posicionat el Barça a Àsia. Quan tu puges a un taxi a qualsevol de les ciutats principals d'Àsia, de qualsevol dels mercats, i et pregunten d'on ets, si tu dius, bueno, visc a Barcelona, el que et diran és Messi, l'alineació completa del Barça.
Una mica el que passava al Marroc fa uns anys quan anàvem,
sí,
una mica el mateix.
En certa mesura és positiu, perquè abans, clar, diguem que els referents que podien tenir, depèn del nivell sociocultural, des del Quixot a qüestions molt bàsiques. Per tant, hi ha una evolució que és molt positiva, perquè el Barça realment s'ha convertit, venia a l'estadi del Barça, s'ha convertit gairebé com anar a
un temple budista ritual, quan nosaltres anem a Àsia.
Efectivament, és com anar al Vaticà. No per nosaltres, per posar un exemple. I per tant, s'han de saber aprofitar aquests reclams, no tan sols l'esport, no s'haurien de quedar tan sols en el futbol, o evidentment els germans Gasol, o evidentment Nadal, no tan sols l'esport, hi ha més coses. Tenim la gastronomia, que és un pont fantàstic en Àsia. Nosaltres ho sabem, què apreciem sobretot d'Àsia, no? El ciutadà de Barcelona, que aprecia molt aprecia el menjar asiàtic, sobretot ara hi ha una... Sembla que és una moda, però altres ciutats europees ja fa anys que, diguem, que restaurants asiàtics són una realitat constant. I s'han de saber aprofitar tots aquests reclams.
Molt bé, doncs per això justament serveix el congrés, aquest congrés, quart congrés internacional del turisme asiàtic que acaba d'organitzar Casa Àsia. Guillermo Martínez, moltíssimes gràcies per fer-nos la llum respecte al turisme asiàtic i per ajudar-nos a descobrir com són aquests visitants que veiem freqüentment, en aquest cas pels carrers de Barcelona, però també per Girona, per Figueres i per qualsevol punt de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.